punt de la tarda. D'aquí una hora serem ja al Camp Nou i ens hi quedarem amb el Pou i companyia Barça-Sevilla a les 9 per tancar aquest diumenge a la primera divisió. De moment sense gols en el partit de Noeta, Real Societat 0, Valladolid 0 en el penúltim partit d'aquesta tarda. Qui ha obert la jornada avui diumenge és el Real Madrid amb una derrota a Son Moix, 1-0 contra el Mallorca, que deixa el Barça amb aquesta opció d'eixamplar a 8 punts ja la diferència entre el primer i el segon classificat després de la 20a jornada. El Madrid que se'n va ara cap al Mundial de Clubs al Marroc i que per tant no jugarà el cap de setmana que ve partit de Lliga. Damià López, hola, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Com estava el vestidor blanc després d'aquesta ensopegada greu avui al camp del Mallorca?
Doncs estava tocat, amb molts focus de preocupació, la derrota, Vinícius, els jugadors que tenen problemes amb les lesions, i fixa't com són les coses, que també en l'entorn mediàtic madridista ara mateix es parla molt més de tot el que envolta a la problemàtica amb Vinícius que no pas de la derrota, que segons el que passi d'aquí una estona al Camp Nou pot pràcticament apartar el Madrid de la lluita pel títol. I és que el que està passant amb Vinícius és un problema molt seriós. Avui doncs ja hem constatat la confirmació que els jugadors de la Lliga van a per ell, sigui de qui sigui el problema. Van a per ell esportivament. Avui Aguirre ha col·locat pràcticament un doble lateral amb moltes ajudes. Això té la seva part de mèrit Vinícius, però el van a provocar. Vinícius cau en la provocació, però és que més cau d'una manera exagerada, acaba encarant-se amb els rivals, acaba encarant-se amb l'àrbitre, que avui, després d'ensenyar-li una targeta groga, doncs Hernández el podia haver expulsat perfectament. Vinícius marxa al vestidor assenyalant-lo d'una manera exagerada, el podria haver enviat als vestidors abans d'hora.
Se'n va al vestidor amb l'àrbitre emprenyat i també mostrant l'escut del Real Madrid quan se n'anava cap al túnel de vestidors a l'afició que hi havia més propera en aquella zona de la graderia.
Borja Montilivi.
Va, doncs escoltem Borja, l'autor del gol avui del Girona, i després escoltem què en diuen el vestidor del Madrid de la derrota. Miquel.
S'està preparant Borja i contesta de seguida la primera pregunta.
Què has sentit amb el gol i com t'has sentit físicament durant tot el partit?
Bueno, con el gol, mucha alegría. Después de tanto tiempo, volver y volver ayudando al equipo en forma de gol, la verdad que bueno, pues me llena de alegría, y luego físicamente pues evidentemente todavía me queda mucho. Son 8 meses sin competir, pero bueno, me he encontrado bien, también llevo mucho tiempo entrenando y esto ha ayudado, y bueno, creo que ha sido el momento adecuado para volver, y bueno, de esta manera pues la verdad que me llena de alegría.
Hola, Borja, aquí darrere, Miquel Agut de RAC1, dues preguntes, si em permets. La primera és saber quan et comunica el míster que seràs titular. Quan et diu que jugaràs de titular?
El mismo día de la alineación me entero de que juego. Es cierto que ya había hablado si estaba disponible, si no estaba disponible. Bueno, al final es una pregunta difícil porque llevaba mucho tiempo sin competir, pero evidentemente todos necesitamos minutos y yo para poder volver físicamente bien pues necesito de minutos, ¿no? Y bueno, la verdad que ha habido unos nervios del principio, después de tanto tiempo, ¿no? Esa adrenalina perdida de los partidos, pero bueno, al final me he sentido bien, me he sentido cómodo, y claro, poder ratificarlo con un gol, pues la verdad que es mucha alegría, después de tanto tiempo sobre todo.
I aquí a Girona estem acostumats a veure't, has estat moltes temporades aquí, amb gran rendiment, a primera, a segona. Ara, després d'aquesta recuperació tan llarga, ¿podrem tornar a veure el millor Borja? ¿Hi ha temps de tornar a veure el millor Borja?
Eso voy a intentar. Evidentemente, siempre quiero dar el mayor nivel. Es verdad que el año pasado, pues bueno, entre unas cosas y otras, también vine con mucho tiempo de inactividad, luego tuve una lesión de 2 meses y es verdad que no pude dar el mejor nivel al que acostumbré a la gente, pero bueno, ahora estamos otra vez en el camino y lo que quiero es recuperar otra vez el mismo nivel que tenía o mejorarlo, evidentemente.
Hola, Borja, felicidades por la victoria y por el gol. ¿Qué importancia tiene esta victoria ante un rival directo? No sé si esperabais a principio de temporada que el Valencia estaría ahí.
Bueno, nadie, bueno, es que a principio de temporada nadie se espera quién va a estar ahí abajo. Siempre suele haber sorpresas, tampoco se esperaba a nadie que el Sevilla pudiera estar en donde está. Al final esto es una carrera larga, ¿no? Todavía queda mucha liga. Nosotros ahora, pues, bueno, hemos conseguido distanciarnos un poco del playoff, que es cierto que veníamos de dos derrotas y anteriormente llevábamos 7 partidos sin perder y tampoco nos habíamos distanciado mucho del descenso. Y esta,
esta victoria seguro que nos da confianza, porque ahora vienen partidos muy importantes. Ahora vamos a centrarnos en el Cádiz, que es un equipo que se ha reforzado y que, bueno, con su gente querrá cambiar la dinámica, y nosotros tenemos que ir allí pues a hacer lo que sabemos, ¿no? A reforzar un poco la idea que tenemos de juego y que esta se vea reflejada con resultado.
Hola, Borja. Desde hace semanas, Quique Cárcel, Michel, han ido comentando que se ha hecho trabajo hablando con los jugadores que terminan contrato este año, de cara a la temporada que viene, y todo. No sé cómo, qué has hablado con ellos, qué, cómo te ves y cómo afrontas esta situación.
Bueno, todavía no estaba en disposición de hablar nada, dado que estaba lesionado. Yo ahora lo que quiero es centrarme en conseguir el mejor nivel mío, individual. Evidentemente todo el mundo sabe que esta es mi casa, que yo soy muy feliz aquí, pero ahora la verdad es que me centro única y exclusivamente en dar mi mejor nivel, ¿no? Y en poder ayudar al equipo.
Le preguntan a Borja, després de les setmanes anteriors, parlant amb Michel, en què deia que Borja seria important, tot i que no jugava. Avui ho ha demostrat. I tenint en compte la competència que hi ha a la posició a la qual juguem Borja, li pregunten si això el motiva, tot i la dificultat que representa per jugar.
Sembla teva la pregunta.
Sí. Però va dir el mateix.
Si signes tu, eh?
Aquesta competència el motivarà per entrar a l'equip?
Con más o menos competencia, uno siempre tiene que dar lo mejor de sí, ¿no? Tiene que entrenar siempre bien. Evidentemente estamos en primera división, nadie va a esperar que no haya competencia, ¿no? Aquí tienen que estar los mejores jugadores que se pueda, y evidentemente tenemos una plantilla con muchos argumentos en mi posición, en banda, de centrales. Yo lo que quiero, ya te he dicho, es físicamente estar bien, dar mi mejor nivel. Evidentemente todos queremos jugar, y evidentemente no acostumbrarse a que yo vaya a marcar cada partido. O sea, que esto es muy importante, es un incentivo, sí, evidentemente esto es muy importante para mi confianza, ¿no? El volver y poder marcar siempre es bueno y te da confianza, pero como te digo, esto es una carrera de fondo, todos tenemos que ayudar, sean 15, 20 o sea de titular, pero claro, todo el mundo quiere jugar de titular, quiere jugar de inicio, pero bueno, yo ya tengo una edad y yo ya sé que estoy en el equipo para ayudar en lo que se necesite.
I ja estem encarant la part final de les preguntes de Borja. El micròfon no funciona.
Ja deixarem aquí, que hem escoltat pràcticament tot el que ha explicat Borja García, el migcampista del Girona i golejador avui en aquesta victòria 1-0 del Girona contra el València. Ara de seguida t'acomiado, Agut, quan acabi Borja de les explicacions, si no ha de sortir ningú més en aquesta zona mixta. Érem amb el Madrid i amb Vinícius, que sens dubte és protagonista des de fa setmanes pel que fan al terreny de joc i també per les actituds seves i també d'alguns dels defenses amb els quals s'enfronta, Dani.
Sí, mira, i se n'ha parlat en sala de premsa i en postpartit. En primer lloc, Nacho, que ha demanat al defensa madridista que rebaixi en general el to de tot el que està passant que envolta Vinícius.
Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinícius que no favorece a nadie, ni a Vinícius, ni al fútbol, ni al público, que al final, sin saber, pues se meten con el chaval. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito, y dejar polémicas a un lado y tonterías a un lado.
Posteriorment, en sala de premsa, Carlo Ancelotti, que està tenint una actitud molt paternal, no? O com tu crec que comentaves abans, està tenint, doncs això, una actitud de protecció total cap al seu jugador, aquestes abraçades, aquest tracte, aquestes declaracions.
Avui l'ha anat a buscar, no?, al final del partit, a Vinícius.
Sí, l'ha anat a buscar i constantment doncs està mostrant molt proper, les imatges que veiem en els entrenaments, etc. Jo crec que avui hem tocat sostre en aquest tema i esperem que Vinícius reaccioni, que canvi la seva actitud urgentment, perquè si no, el que diem, si no tots els partits seran molt complicats per ell. Atenció, però, perquè li han preguntat que qui té la culpa, no?, de tota aquesta situació, Ancelotti, i fixeu-vos la resposta de l'italià.
Yo creo que todo lo que pasa y que ha pasado, que está pasando, no es culpa de Vinícius. Vinícius, la única cosa que quiere hacer es jugar al fútbol. Después hay un ambiente que provoca, rivales que apretan, que provocan, que le hacen falta. Esto es lo que pasa. Yo creo que tiene que cambiar el focus. Porque todos piensan que es culpa de Vinícius. Yo creo que tenemos que mirar al partido de hoy lo que ha pasado con él.
Doncs, a veure, hi ha una cosa que si no ho dic ho rebento, és a dir, que a un jugador li poden fer faltes en un partit de futbol. De fet, és necessari moltes vegades fer-li falta a un jugador de futbol, i que Vinícius no és el primer, ni el segon, ni el cinquè, ni el setè, ni el desè, ni el vintè jugador d'alta qualitat a qui li fan moltes faltes en partits de futbol, en una jornada, a la següent, a la següent, a la següent i a la següent. I que hi ha un àrbitre encarregat de decidir si aquella falta és prou contundent com per ensenyar-li targeta groga, si la tercera és reiteració per ensenyar-li targeta groga, perquè de vegades el discurs se'ns en va una mica, com de dir, o sigui, és que li fan moltes faltes. Bueno, però és que és un jugador que ja sap que li faran moltes faltes en un partit. És a dir, a Christensen no li faran segurament cap falta durant un partit, però a Vinícius, a Dembélé, a Rafinha, a Ansu Fati, a Neymar, a Messi, li faran moltes faltes durant un partit. Això ja ho sap Vinícius.
El problema és que en els altres, per exemple, Messi, per més faltes que li hagin fet, mai ha reaccionat de la manera que ho fa Vinícius, i això, al final, se li acaba tornant en contra el brasiler.
Però és que
jo comparo amb Neymar. Neymar, en aquest sentit, per mi era bastant Vinícius. Va tenir moments aquí al Barça, jo recordo, complicats en aquest sentit, eh?
Clar, Neymar estaria a cavall, estaria a mig camí. Però és que el problema de Vinícius és que no només protesta l'àrbitre, és que s'encara amb tots els rivals. És que pel que ens expliquen, pel que ens expliquen, fins i tot quan se'n va d'un rival, d'alguna manera fa befa de l'adversari, no? Tipus comentaris com hasta luego, coses d'aquest... Clar, bueno, no parlem ja dels balls, que aquí sí que és, està molt neymaritzat. Es fica amb el públic, és que, clar, s'està posant a tots els elements futbolístics en contra, i això fa que hi hagi un problema que jo crec que, per molt que Ancelotti el defensi, això ha d'estar molestant dins del Madrid perquè està causant una mala imatge. Però bé, ara el Xavi posarà sobre la taula un element, que és el de les faltes reiteratives. Avui el Mallorca ha comès 29 faltes, 10 de les quals sobre Vinícius, i li han preguntat a Ancelotti també per les faltes reiteratives. Això ha dit el tècnic.
Hay una estadística que habla que el Mallorca ha cometido 29 faltas. No sé si eso es mérito del Mallorca por plantear ese partido de interrupciones constantes, si es responsabilidad del árbitro por no penalizar con amarillas, si es de mérito suyo por no saber evitar esas faltas y circular la pelota más rápida.
La pregunta de las faltas, evitar faltas, lo tengo que estudiar un poco. Yo creo que hay un árbitro ahí que elige cuando es falta, cuando no es falta, cuando es tarjeta, cuando no es tarjeta. Yo creo que lo que se ha olvidado hoy ha sido la repetición de las faltas, porque yo no creo que han sido faltas muy feas, mas es tarjeta amarilla cuando la falta se repite, se repite, se repite, se repite, se repite otra vez. Entonces esto, porque al final la primera parte hemos salido del campo con dos amarillas, Vinicius Ceballos y creo Mallorca con cero.
Tuché.
L'explicació d'Ancelotti no té discussió. 29 faltes, és evident que són moltíssimes faltes en un partit per un equip, en un partit de futbol.
Una cada 3 minuts, és veritat que hi ha molt de descompte, però sí, sí. Anem a la repercussió d'aquesta derrota pel que fa a la possibilitat que el Madrid es desenganxi o no a la Lliga. Repetim, cal veure el que passa avui al Camp Nou, però Ancelotti el que deixa clar és que passi el que passi, lluitaran la Lliga fins al final.
Volveremos a pelear la liga hasta el final, porque aquí no se ha acabado todavía, porque faltan muchos partidos, todos los partidos puede pasar lo que ha pasado a nosotros hoy.
Això és el que diu Ancelotti, que promet que lluitarà la Lliga després del Mundial de Clubs. Recordem, Xavi, aquest dimecres contra l'Al-Ahli egipci, després que el Flamengo hagi jugat contra l'Al-Hilal. Aviam quina final tenim dissabte que ve.
Sí, a les 8, la final del Mundial de Clubs. Pot ser un...
Aviam que narrem.
Al-Hilal, Al-Ahli, la final del Mundial de Clubs.
Jo tinc moltes ganes de narrar aquest partit, no?
El farem, mira, ja t'ho dic ara. Si la final és Al-Hilal, Al-Ahli... En directe al Superesports de RAC1 dissabte que ve a les 8.
Sí, aquí absolutament vibrant i amb
bojits. Si és a l'Hilal Flamengo, ens ho pensarem. No. Però si és a l'Hilal a l'Ali, la final en directe al Superesports.
I si és Madrid al Hilal, llavors l'hem de fer.
També
l'hem de fer. Molt bé. Acabem amb un tall de Javier Aguirre, que li han preguntat per què li havia demanat a Mafeo doncs que li fes a Vinícius, no? Que de quina manera l'havia de defensar, quins moviments havia de fer, i Aguirre doncs ha volgut no fer cap comentari amb tot el que està passant sobre amb Vinícius, i ho ha portat tot al terreny estrictament futbolístic.
Yo le pido a Pablo que siempre le pido que sea un carril ofensivo, que se tenga paciencia, que quede abierto y que cuando llegue al fondo se entre bien, porque siempre lo hace casi siempre lo hace mal. Y defensivamente, pues coberturas con Giovanni, siempre dos para uno, nunca dejarlo mano a mano con Vinicius o con San Pedro, porque cualquiera te pilla mano a mano, te la tira larga, y ahí Giovanni siempre estaba muy alerta, nada especial.
Doncs les declaracions de Javier Aguirre, 4 partits consecutius, 1-0, la dada que abans em donava el Jaume, Muriqui, 9 gols dels 16 que ha fet el Mallorca, més del 50%, cap futbolista ha tingut tanta incidència, el Mallorca, que se'n va cap amunt, 28 gols, té el descens ja força lluny, gran temporada de l'equip mallorquinista.
Sí, 9 punts ara mateix per sobre del descens l'equip de Javier Aguirre, que la propera jornada juga al camp del Sevilla, dissabte, al Madrid, que juga al Mundial de Clubs i recupera el partit d'aquí 10 dies, el dimecres 15 de febrer, contra l'Elx, contra el Cué de Primera, després d'haver tornat, en principi, dissabte, diumenge, del Marroc, de jugar a la final del Mundial de Clubs.
Partit pel qual no podrà comptar amb Vinícius, que avui la targeta groga que avisa és la cinquena i compleix cicle d'amonestacions.
Avui l'entrenador de l'Elx, Pablo Machín, era a la llotja de Montilivi, veient el partit del Girona, la victòria 1-0 contra el València. Gràcies, Dami. Fins ara.
Gràcies, fins ara.
Per cert, us recordo que abans ho tenia pendent, que si teniu problemes fiscals, legals o de qualsevol tipus i necessiteu un advocat, Inverlegal.es és la vostra 972 30 63 13, telèfon que et donarà solucions. Inverlegal.es, 972 30 63 13. Ha hagut tot venut a Montilivi?
Tot venut a Montilivi, i ja ha marxat Borja, que no ha dit res més del que ja havíem escoltat així de noticiable, més o menys ha repetit el discurs, no ha de passar ningú més per la zona mixta, queden alguns aficionats de la llotja VIP que encara andrà per una mica, i per la resta, doncs tothom cap a casa.
Perfecte, doncs tu també, ja pots anar cap on vulguis.
Sí?
Fins ara, almenys per part meva. Fins ara, Miquel.
Fins ara.
12:45, vaig voltant ja el Francesc Gómez per aquí fora, també pendent el Cugat Comas de seguida, que pentinem la primera jornada dels 6 nacions de rugbi. Abans, però, una història polonesa.
Superesports.
Marc Brugués ens ha acompanyat a l'estudi de RAC1 en el partit del Girona a Montilivi, perquè venia ben acompanyat, com ens explicava, a banda del seu fill, del Marçal, que ha tingut ja minuts d'antena a la sintonia de RAC1, també per un amic seu polonès, Ballera. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Que has estat xerrant una estona per conèixer el fenomen Lewandowski a Polònia, perquè no en som conscients del que significa segurament la dimensió de Robert Lewandowski a Polònia.
Sí, hem parlat amb ell, hem parlat de moltes coses, hem parlat d'algunes situacions que ja s'ha trobat quan va aterrar a Catalunya, per exemple a Girona, ahir, ens ha explicat alguna anècdota divertida. Compta amb una línia aèria Cracòvia-Girona. És una línia que existeix els caps de setmana i que serveix, entre altres coses, per visitar Catalunya, però especialment per un fet que ens explicarà el Gregor també, i hem parlat de moltes coses, del Papa, fins i tot, vull dir que 6 minuts amb el Gregor.
Home, Papa Wojtyla, sí, Papa importantíssim per la història de Polònia.
I tant. Sí, sí. Li hem preguntat en castellà i responia en italià, per si s'entén la majoria de les seves respostes, jo crec que sí, i si no, després, doncs, escolta, aquí resolem qualsevol dubte.
Un polonès, amic d'en Brugui, preguntat en català, contesta en italià sobre Lewandowski i més històries.
Gregory, Gregorio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo digo bien?
Sí, sí.
¿Hay más formas de decirlo?
Gregorio, Gregor. Tutto bene.
Es un día especial hoy para ti?
Sì, è molto speciale, perché insieme al mio figlio che è un piccolo giocatore, siamo venuti qua per guardare la partita a Camp Nou insieme anche con un mio amico Mark, che è di Girona, che ci siamo incontrati durante gli studi, quindi ci ospita e siamo venuti qua per la partita, per vedere Barcelona, no?
È tu prima vez in Barcelona?
Sì.
Prima vez?
No, sono già stato quando andavamo per l'incontro col Papa a Madrid, dei giovani, e ci siamo fermati anche per vedere Barcelona, la Sagrada Famiglia.
Y venís a Barcelona a ver el partido de fútbol esta noche, Barça-Barcelona-Sevilla, pero a ver sobre todo a Robert Lewandowski. ¿Qué supone Lewandowski para ti y para tus hijos?
Per me Lewandowski è un grande ragazzo del mio paese, molto bravo, è un capitano anche della nostra squadra nazionale, no? Quindi mi fa molto piacere essere qua all'estero, in Spagna, dove anche i ragazzi spagnoli o catalani, mentre ieri abbiamo fatto una passeggiata di Girona e ho sentito parlare i ragazzi catalani, Lewandowski questo, Lewandowski quello, quindi mi fa molto piacere che anche per loro, come per me anche perché è polacco, quindi anche il capitano della nostra nazionale, è un vero leader, no? Si vede, tutta la squadra lo segue, e quindi mi fa molto piacere che anche segna tanti gol per Barça, no?
Para un polaco, la repercusión de Lewandowski es mayor en el Barcelona que en el Bayern de Múnich. Es más importante, hace que Lewandowski todavía sea un personaje, una institución en Polonia.
È una crescita, io direi, no? Cioè, è diventato molto famoso in Germania. No? La giocava tanti anni, però voleva cambiare, adesso gioca a Barça. Noi gli diamo il supporto, anche se giocava in Germania, ma anche adesso quando gioca per la Barça, sembra che è diventato ancora più leader. Qua a Barça, no? Che anche la squadra di Barça sente la mancanza, forse riesce a vincere come nelle ultime tre partite, però se torna Lewandowski la qualità alza anche di tutta la squadra, no?
Hay muchos más seguidores del Barcelona en Polonia, entiendo que sí, que hay muchísimos seguidores del Barça en Polonia ahora que Lewandowski está en el equipo. Antes no.
Sì, ci sono voli da Cracovia a Girona diretti, dove la metà dell'aereo è pieno dei tifosi. Venerdì sera siamo entrati nell'aereo e tutti i ragazzi, cioè forse non tutti, ma la maggioranza va per tifare, no? Per guardare la partita.
O sea, es muy interesante. El vuelo Cracovia-Girona está lleno de seguidores de Polonia que van a ver a Lewandowski esta noche en el partido del Camp Nou. Voy terminando. Te quería preguntar también. ¿Es tan importante Lewandowski que incluso un deportista se le puede igualar a, no sé, al Papa o a otra personalidad, sí, en la historia de este país?
Il Papa forse no, di sicuro nessun politico, ma è un eroe, no? Cioè un eroe, si capisce, no? Una persona che è un esempio da seguire da tutti i ragazzi, non solo perché gioca molto bene, ma il modo in quale si comporta, no? Che ha la famiglia, che ha la moglie, i bambini. Non è diventato arrogante anche con tutti questi soldi e con tutta la fama che ha, no? Quindi è un modello da seguire da tantissimi ragazzi, soprattutto in Polonia, ma vedo ho visto ieri che anche a Girona, penso in tutta la Catalogna, no?
En Polonia, imagino que habrá muchos más niños con la camiseta de Lewandowski, y bueno, de alguna manera, para ellos también es un ejemplo, ¿no? El futbolista del Barcelona.
Per mio figlio, sì. Sì, sì, ha ricevuto come un regalo la maglietta di Lewandowski di Barça. Noi abbiamo portato la maglietta di Lewandowski nazionale per il figlio di mio amico. Quindi tutti e due con le magliette di Lewandowski stasera a tifare per la Barça.
Pues uno con la camiseta del Barcelona y el otro con la camiseta de la selección de Polonia. Sí. Greg, un placer y que disfrutes muchísimo de este partido, este Barcelona-Sevilla, especialmente de tu ídolo, de Robert Lewandowski. Muchas gracias.
Visca el Barça. Gracias.
Del final d'en Greg, d'en Gregor, d'en Gregorio, de l'amic d'en Brugui, polonès, del company d'estudi d'època d'Erasmus, i que s'han retrobat amb aquesta segona vegada que era a Barcelona, després de la visita del Papa a Madrid, que va acabar també venint cap a Barcelona, al Grec, del Papa Wojtyla, que és un altre nivell, ha quedat clar quan li preguntaves si volíem igualar allà Lewandowski amb el Papa, ha deixat clar el Grec que a Polònia el Papa encara està per sobre de Lewandowski. Però interessant també el fet que allà, aquí, no, que a vegades pensa el Barça, però que també en Grec tenia la sensació que realment el fitxatge pel Barça ha fet que incrementés fins i tot la popularitat o l'estima o el reconeixement de Lewandowski a Polònia. Un tio que ha guanyat absolutament tot amb el Bayern de Munic. Però que el fet d'anar-se'n al Barça, diuen, doncs encara suposa un creixent, doncs, que deia ell, o alguna cosa similar a nivell polonès de la figura de Robert Lewandowski.
I com una línia regular aèria de Cracòvia a Girona, que d'alguna manera potser fa dos anys era una línia
deserta,
simplement, no sé si deserta, però de turisme, ara s'ha convertit un vol gairebé directe, per dir-ho d'alguna manera, per anar a veure un partit de Robert Lewandowski cada 15 dies al Camp Nou. No? És curiós.
Doncs en Greg, amb la samarreta del seu fill, amb la samarreta del Barça, avui que ens ha acompanyat amb el nom de Lewandowski, i el Marçal, el fill del Brugui, amb la samarreta de la selecció polonesa, també evidentment amb el nom de Lewandowski. Ballera, res, d'aquí mitja hora i tornem.
Ara ens hi posem.
Fins ara. Quatre anuncis i Francesc Gómez pentina el rugbi amb el Cugat Comas aquesta primera jornada dels Sis Nacions amb bona jornada, bons partits en aquesta primera jornada.
RAC 1
RAC més 1
Tranquil·lament, el nou podcast de RAC 1 amb Marc Serra. 15 minuts per mirar de trobar la manera d'afrontar
problemes que podem tenir tots cada dia. I per això he pensat que ens acompanya el psicòleg Xavier Guix.
El que vingui serà per aprendre i ens servirà.
Sense dogmes, sense jutjar ningú i sempre que sigui possible amb bon humor.
Busqueu el podcast de Tranquil·lament a RAC més 1, la plataforma digital dels nous continguts extra de RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
RAC1.
Coneixeu la profecia del déu asteca Xuclamelamol, fill de Nolachuclistán? Diu així: a les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats el cau.
La competència, de 12 a 1, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. Estava a punt d'inventar-se, faltaven uns segles. Misteris de sol.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Dilluns 6 de febrer, el Tu diràs es vesteix de gala. A 11:15, des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Tu diràs, amb Aleix Pariser, des de la gran gala de Mundo Deportivo.
Us explicarem tot el que passa en una gala molt especial. Aquest any arriba a la 75a edició. El programa hi desfilaran els millors esportistes de l'any i també moltes personalitats del món de l'esport.
Aquest dilluns viu una nit de gala amb el Tu diràs i Mundo Deportivo. RAC 1.
Tots som u. RAC 1.
Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Oranic?
No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí.
Hola, Àlex de la Iglesia, bon dia, buenos días. Ahora hablábamos con Santi Segurola.
Te conozco bien.
Bueno, los dos fuimos dirigidos por ti.
Entonces, por eso.
Rodrigo Sorgoyen, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Bon dia.
Felicidades.
Muchas gracias. No es mi cumpleaños ni nada.
No, pero bueno, es que es una barbaridad. Hola, Jorge Javier, buen día.
A ver, uno cuando es adicto, es adicto, es adicto. No es adicto a una cosa, adicto a algo, no. Es adicto.
La ministra Irene Montero. Ministra, buen día, buenos días.
Buen día, Jordi.
¿Cómo está?
Pues bueno, bien, preocupada por el nivel.
David Marí, buen día, muchas gracias.
Els Mossos, hi ha una perturbació d'una guerra d'afeccions interna.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. On passen les coses. RAC 1. Tots som 1.
Dos quarts de vuit, Superesports a RAC1, fins a les vuit que arrencarà ja el Barça juga a RAC1 prèvia a les nou del partidàs al Camp Nou entre el Barça i el Sevilla. Actualitzem-nos abans amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Què passa al món?
Doncs de nou, pendents de les carreteres, perquè es continua embolicant l'operació tornada d'aquest diumenge. Hi ha retencions, sobretot a les principals vies de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona. Repassem les més destacades amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia Velamo.
Doncs en aquests moments la situació viària en aquest retorn de diumenge és complicadíssima. Tenim, per exemple, l'AP7 amb 10 quilòmetres a la Roca, a 6 a Avinyonet o, per exemple, 4 a Vilafranca. Vies complicades, les del Pirineu, on hi ha lentitud a Ponts, a la C14 i a l'eix del Llobregat, la C16, pràcticament està aturat entre el túnel del Cadí i Berga en diversos punts. També problemes a la C17 i en el cas de la Nacional 260, compta perquè la retenció és de 15 quilòmetres entre Ribes de Freser i Ripoll. Això és tot. Bona tarda.
I ja poden tornar a casa des de fa una estona els veïns desallotjats per l'incendi forestal de Vítem, al costat de Tortosa. Són una desena de persones que viuen en masies de la zona. I poden tornar perquè, segons ha informat el cos de bombers, el foc ja està controlat i continuen treballant i esperen que demà ja estigui extingit. A part, els bombers ja han donat també per extingits els tres nous incendis de vegetació que havien començat aquesta tarda. Són el de Fígols i Alinyà, l'Alt Urgell, el de Sant Feliu de Buixalleu a la Selva i el de Sant Martí Sarroca a l'Alt Penedès. També han extingit un quart incendi, un petit foc a Coll Sallosa, a Rupit i Pruit, a Osona. I un últim apunt, avui hem sabut que ahir va morir als 69 anys el fotoperiodista Miquel Ruiz. Era conegut pels seus fotoreportatges sobre la guerra dels Balcans, el setge Sarajevo o el tsunami de Sri Lanka. També va ser el fundador de l'ONG Fotògrafs per la Cap per la Pau i va col·laborar, entre d'altres, amb La Vanguardia o l'Agència EFE.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
S'ha acabat el partit del City a la Premier, Molló.
Amb derrota, Tottenham 1, Manchester City 0, tot i jugar amb 10 al Tottenham per expulsió del Cuti Romero. Els últims minuts ha perdut l'equip de Guardiola, que queda 5 punts de l'Arsenal i amb un partit més. El descans de primera, Real Societat 0, Valladolid 0, i també s'ha acabat a Alemanya el Wolfsburg 2, Bayern de Munic 4. Amb Kimmich expulsat, tota la segona part amb 10, però tot i així victòria del Bayern, que és líder amb un punt més que l'Unió Berlín.
I també s'ha acabat la primera jornada dels 6 nacions de rugby. Francesc Gómez, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Ara deia, una molt bona primera jornada, no?, dels 6 nacions de rugby. Allò per arrencar no està gens malament, eh?
Molt bé, molt bé. Sí, realment molt divertida, perquè dels 3 partits, l'Anglaterra-Escòcia ahir va ser espectacular, i avui l'Itàlia-França ha sigut també molt, molt divertit de veure i de molta qualitat, i inclús l'Irlanda-Gales, que doncs, també va estar molt bé. I crec que, sí, dels últims anys, potser la primera jornada més emocionant, no?, que hem viscut, o no sé, ha despertat bones vibracions.
Fins i tot avui, en l'últim partit de la jornada, on França ha hagut de suar sang per acabar guanyant el partit a Roma, al camp italià.
Home, i tant sang, jo en sé d'un que encara té el culet afratat, per Mataró.
Ara el saludem. Mira, no agafa ni el telèfon de l'ofratat que el té.
Sí, sí, a Itàlia ha posat contra les cordes a França fins al final de tot, fins l'última jugada. De fet, França ha guanyat 24-29, i crec que el gran mèrit d'Itàlia, a part de que ha jugat molt bé a rugby, que ara ho comentarem, és que no s'ha despenjat mai del partit, perquè els primers minuts França realment ha sortit en tromba i estava passant per sobre d'Itàlia en molts moments. ha fet tres assajos bastant ràpid, i Itàlia ha sabut mantenir-se a cop de càstig, i al final de la primera part tot just marxaven 14-19. Vull dir que realment molt bon paper d'Itàlia, molt valenta Itàlia. El plantejament d'italià per un rugby alegre, un rugby divertit, sortien jugant sempre des de la xarxa 22, que en alguns moments jo pensava, noi, el peu es pot fer servir també a rugby, podem ajudar, perquè hi ha hagut un assaig que li han anul·lat a França, però que ha vingut justament d'una bona pressió de Dupont. Però Itàlia molt valenta, molt divertida, seguint, per fi Itàlia segueix, no? Hi ha una continuïtat en el projecte, l'Eternament Itàlia va construint, va creixent, vol ser competitiva, doncs ara sí que ho és, ara realment és competitiva, és divertida de veure, és un equip a tenir en compte, i el gran protagonisme, i crec que una de les grans virtuts d'aquesta Itàlia, és que fan que Ange Capuozzo, que és el seu millor jugador i un dels jugadors més interessants de veure al rugby europeu, tingui la pilota a les mans moltes vegades. És a dir, una cosa que una mica amb el símil de Guardiola, no?, que feia que Messi tingués molts cops la pilota, doncs és un esport diferent, però al final el teu millor jugador qui és? El 15? Doncs fes que el 15 tingui la pilota a les mans el màxim de vegades possibles. I crec que amb això, amb un equip jove, amb un equip amb ganes, amb el rugby italià creixent, doncs crec que aquesta Itàlia és interessant de veure.
Cugat Comas, hola, bona tarda.
Bona tarda, ara que s'ha acabat el partit, bona tarda.
Sí. Bona tarda. No, tu ja ens vas dir la setmana passada que no veies França repetint títol, però home, d'aquí a haver començat amb una derrota a Roma, clar, va una diferència important, no?
Sí, a veure, sincerament, el partit d'avui es pot mirar de dues maneres. Si em poso la casaca a voler, doncs he patit, estic enfadat amb França, crec que no acabat de jugar bé. Ara, si me la trec i ho faig més com a el que crec que som tots observadors del rugby, crec que és una grandíssima notícia aquesta Itàlia que li ha posat les coses difícils a França, i ho dèiem la setmana passada i ho podem dir ara. Deixa de ser el partit que t'assobra dels sis nacions del partit contra Itàlia, i ara tenim, o sembla que podem tenir un torneig que cada una de les seleccions realment jugui cinc partits interessants.
No, això és una magnífica notícia que ha trigat en arribar, sí. Que necessitàvem, no?, amb aquest sis nacions, que fins i tot vam no?, posar en dubte si el format realment era el que li calia o no per evolucionar el rugbi, i el 2023, i tant de bo que amb continuïtat, sembla que com hem acabat aconseguint, Francesc.
Sí, 23 anys només han tardat Itàlia, ens he tingut en compte, però com diu, gran notícia, no només pel fet que sigui competitiva, sinó perquè la proposta rugbística és molt bona. I ho enllaço una mica amb el que diré després de l'Anglaterra-Escòcia. El rugbi, jo crec que és extensible a tots els esports. Al final, quan estem parlant d'esport d'elit, tots els esportistes són molt bons en el que fan. Llavors depèn molt del plantejament que proposa l'entrenador. És igual l'esport, perquè un partit de futbol pot ser avorridíssim o pot ser divertidíssim. I en el rugbi, aquesta setmana hem vist, sempre hi havia el rugbi europeu, és molt avorrit. No, és avorrit el plantejament. Si els entrenadors diuen, vinga, nois, anem a jugar, és que t'ho passes teta. O sigui, amb l'Anglaterra-Escòcia i amb l'Itàlia-França han sigut partits que no volies perdre ni un segon del que estava passant, perquè realment són tios molt bons, i si l'entrenador diu, vinga, anem a jugar, doncs t'ho passes molt bé.
Clar, quan hi ha nivell, quan hi ha talent, Cugat, una mica el que diem de vegades en el món del futbol amb l'Atlètic de Madrid de Simeone, que sempre pensem, hostis, si aquest equip tingués una altra proposta, vols dir que no ens ho passaria millor amb el talent que tens jugant amb l'Atlètic de Madrid?
I la realitat ens acostuma a dir que sí. Per això, que una mica amb el que diu en Francesc, que siguin ofensius, que siguin valents, i que la gent s'ho passi bé i que ens ho passem bé a cada una de les jornades. Una mica que deixem de pensar també en el Mundial de la tardor, que crec que aquests sis nacions ens ho vam passar bé aquesta primera jornada i ja tenim ganes que arribi la segona.
Quina edat ens deixa aquest Itàlia-França d'avui, Francesc?
Doncs avui França ha aconseguit la seva 14a victòria consecutiva, extenent així la ratxa més gran de la seva història. Mai havia, fins ara eren 13 i ara rècord, 14 encara més, i no perd un partit des de l'any 2021, perquè l'any 2022 va fer ple de victòries, va ser el 100%. Per tant, doncs, segueix aquesta ratxa dels vigents campions dels Six Nacions.
Qui ha estat l'MVP per tu d'aquest últim partit de la primera jornada?
Doncs Antoine Dupont. Tenia apuntat un altre nom, però després reflexionant i venir al metro com aquí pensant, no, és que realment el millor jugador ha sigut Antoine Dupont. Volia ser original, però al mig de melé i el capità francès realment ha sigut el millor jugador d'aquest partit.
No deixa ni les engrunes, Dupont, encara que vulguis allò anar-te cap a un altre cantó, al final que... els ulls se te'n van cap allà.
Sí,
no?
Volia parlar de Dan Dumotier, que ha debutat avui, ha fet un assaig, l'alè francès... Però és que realment, sent justos, el millor jugador del partit ha sigut Antoine Dupont.
I cada jornada, cada partit, acabarà amb el símil del Cugat. A veure, il·lustra'ns, Cugat.
Doncs jo amb el partit d'avui m'ha recordat les 12 proves d'Astèrix. És un gran fanàtic del còmic, un còmic que sempre acaba igual, que els gals guanyen amb els romans, i fins ara els partits entre França i Itàlia, la majoria, els gals sempre guanyen amb els romans. Però aquest cop ens ha costat Déu i ajuda, i han hagut aquí els 12 treballs, 12 proves, d'una de velocitat, d'astúcia, de resistència, i aquest ha estat el símil que proposo. Cada cop costa més en aquests gals guanyar els romans, però per sort per mi, que sóc pro-francès en rugby, segueix guanyant l'Astèrix, l'Obèlix i companyia.
Doncs Astèrix i Obèlix en aquest primer Itàlia-França amb el símil del Cugat. Anem ara a l'Anglaterra-Escòcia, abans deixeu-me anar al Camp Nou, que tenim 11 ja del Barça. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Per aquest Barça-Sevilla, que arrencarà a les 9, quin 11 treu Xavi?
Doncs és l'11 de gala, amb Alba per Valde, que ha tingut febre i serà a la banqueta. Repeteix Rafinha en el lloc de Dembélé i es mantenen els quatre migcampistes. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Alba a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb Pedri i De Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Doncs 10 d'11 repeteix Xavi respecte a l'últim, i el que no repeteix perquè no està al 100% del tot, Marta, perquè exacte, si no segurament hauríem un 11 repetit.
Sí, Valde ha sigut dubte fins a l'últim moment. De fet, aquest matí encara no girava gaire rodó i arriba molt justet al partit amb aquest refredat que té, i per tant doncs no pot jugar d'inici i estarà a la banqueta.
Doncs amb aquest 10 que repeteixen respecte a l'última alineació, amb l'entrada d'Alba per Valde, el Barça afrontarà el partit contra el Sevilla. Tornem d'aquí una estona. Marta, fins ara.
Perfecte, fins ara.
El segon partit que analitzem d'aquests 6 nacions de rugbi, aquesta derrota anglesa, que molts deurien celebrar, a Twickenham, a més a casa, contra Escòcia, que a més d'això és la Calcuta Cup, no, Francesc?
Sí, és aquesta copa que es disputa a Anglaterra i a Escòcia, que deixa'm dir que de les últimes 6, 5 les ha guanyat Escòcia. És a dir, també, des que venim aquí a parlar de rugby, em sembla que només hem parlat de victòries escoceses contra Anglaterra. Vull dir que històricament és una notícia, però dels últims 5 o 6 anys, no. És a dir, és tendència que Escòcia, hi havia un tuitero que parla molt de rugby, que deia, home, ja és fins i tot avorrit, ja, que Escòcia, ja no és ni notícia que Escòcia guanyi Anglaterra. Però bueno, a part d'això, altra vegada, ho torno a dir, un gran partit de rugby, molt divertit, de veure amb dos equips valents, amb ganes de proposar coses, i amb el gran el que estava sota la lupa era el seleccionador anglès, Steve Borthwick, que era el seu primer partit. He de dir que a mi em va agradar molt la proposta, és a dir, s'ha vist un canvi, s'ha vist un intent de fer jugar més als anglesos, sobretot a la línia 3 quarts, que els últims anys Eddie Jones els tenia, podia tenir conos en lloc de 3 quarts, perquè pràcticament no els hi donava pace, no els hi donava velocitat, i es va veure bones intencions d'Anglaterra, sobretot al principi, atacant molt, 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 i crec que es van invertir els papers, perquè els primers minuts Anglaterra atacava, no acabava de notar, i en canvi Escòcia, dues que va tenir, dues que va ficar dintre, i això era com sempre havia passat al revés, no?, que els anglesos estaven contra Escòcia, contra qui fos, sempre eren els que feien molta ràbia per això, perquè defensaven molt, els hi feien moltes ocasions i no hi havia manera de fer-los marca, i ells a la primera la ficaven. Doncs es van invertir ells papers una mica a Twickenham, de fet es va avançar a Escòcia, després va empatar a Anglaterra, llavors Duham Endermuir va fer el try de la jornada, després en parlarem, una cosa fora de lloc, és una bogeria el que va fer el jugador sud-africà, i a la mitja part, tot i així, Anglaterra doncs va arribar 13-12 per davant. I a la segona part, altra vegada, Escòcia, jo crec que va tenir més la pilota, va poder atacar una miqueta més, van veure altre cop una proposta valenta, divertida, amb ganes de ser protagonista d'Escòcia. Anglaterra també ho intentava ser, llavors aquí és on veiem la guerra o la disputa entre dos equips amb ganes de tenir la pilota, amb ganes de ser protagonistes, amb ganes d'atacar, no un equip especulant, no, una mica més tret enrere, sinó els dos equips, en plan, no, jo m'estic esforçant per tenir la pilota per intentar fer coses. I això és d'agrair molt.
Et va convèncer la nova proposta d'Anglaterra, tu, Cugat?
Sí, comentava precisament aquí amb en Francesc, allò amb missatges privats, que deia, negaré dir-ho en públic, però m'ha sabut greu, una miqueta de greu per Anglaterra, que un dia que hi va una mica, sobretot després d'anys tan tenallada per la proposta de l'Eddie Jones, doncs que el dia que hi vagi una mica també surtin escuats, però bueno, donem aquest mini punt positiu i estem contentíssims de que perdessin, i en un dia, no diré trist, però pels que som més de les coses aquestes històriques, també deixem dir que aquests noms escrits a l'esquena dels jugadors, jo, ho vaig veure i he dit, no, sisplau, no, perquè a part semblaven d'aquells cutres dels anys 90 que ens fèiem alguns del Decathlon de qualsevol manera i que ens caien les lletres. Era realment lleig.
Era que era punt, també, de moda, d'en Cugat.
Clar, perquè és el primer cop als Sis Nacions que hi ha els noms dels jugadors a les samarretes. Això comença a la Lliga Anglesa ja fa un temps que ho fan, i bueno, aquí hi ha una mica la visió del Cugat, que és la visió que tenen, com no, el rugby no es juga a gespa artificial, es juga a gespa natural. Bueno, espera't, perquè la gespa artificial doncs, té més recorregut. I va una mica per aquí, és a dir, en quant a tradicions, en quant a la mística del rugby, de tu no ets protagonista, tu portes un número perquè ajudes l'equip, el teu nom no importa, és una part certa, però l'altra és, el rugby vol entrar dins del mercat, vol vendre samarretes, vol que els jugadors es coneguin i ajuda bastant també a l'espectador a saber qui és el 2, qui és el 4, conèixer els noms, vull dir, poder parlar una miqueta més.
I tant, l'MVP d'aquest partit, d'aquest Anglaterra-Escòcia, qui se l'emportaria, Francesc?
Doncs li donarem un jugador anglès per premiar una mica el bon paper d'Anglaterra. Jo crec que el tercera línia, Lewis Ludlam, va fer un partidàs, va fer un molt bon partit en atac, molt bon defensa, fins i tot va donar una assistència de marca, i a més és un jugador que no comptava massa per Eddie Jones, només havia jugat 14 partits amb Anglaterra des del 2019, i és una d'aquestes cares noves, justament, per exemple, amb la segona línia de Chesum, que crec que anirem veient bastant amb Steve Burdick.
La dada de la victòria escocesa?
Doncs aquesta és la tercera victòria consecutiva d'Escòcia contra Anglaterra, una cosa que no passava des de l'any 1972, és a dir, feia 50 anys que Escòcia no guanyava 3 partits consecutius a Anglaterra en rugby.
I el símil del Cugat, d'aquesta Escòcia victoriosa ahir a Twickenham?
És gairebé un prec, és demanar-li a Escòcia que no sigui el Barça nunyista que salvava la temporada guanyant el Madrid. És a dir, que porten aquesta ratxa contra Anglaterra, que facin el favor d'esmerçar-se a partir d'ara i a veure si poden superar la barrera de les 3 victòries i aspirar-se a guanyar les 6 nacions, que ja han demostrat que poden.
I que no té mal calendari, no, Francesc? És a dir, que té Irlanda a casa, no? Crec, o
no? Ara, no, ara, la setmana que ve rep a Gales, una Gales que vindrà bastant tocada i jugant a casa, Escòcia vindrà molt crescuda i per tant podem dir que pot guanyar, no?, el següent partit, i llavors hi haurà el descans i crec que Escòcia es pot créixer. Però ho parlàvem la setmana passada, i de la mateixa manera que ahir estan molt, molt contents i molt satisfets amb la imatge d'Escòcia i amb la victòria, pot ser que la setmana que ve aparegui el Jurassic Park i guanyi a Escòcia. Vull dir que veurem, el prec aquest del Cugat crec que és bastant extens els últims anys, de demanar que Escòcia per fi sigui regular i puguem arribar a l'última jornada i dir, ostres, que Escòcia pot guanyar els Sis Nacions.
L'Australopithecus, no?, que vingui allà. França va a Escòcia, Cugat, o venen a París?
Venen a París.
Venen a París. Per tant, a veure, de moment és tot just la primera jornada i, com diu el Francesc, tampoc no aposteu-ho tot ara per Escòcia, que segurament us emputareu una bona patacada. I Irlanda, en el partit més desequilibrat de la jornada, va guanyar clarament al Camp de Gales.
Sí, sí, si et connectaves tard al partit, pel que sigui, perquè estaves fent el cafè o el que fos, doncs ja arribaves a Irlanda guanyant 0-14, perquè al minut 10 ja guanyaven, doncs això, ja havien fet 2 marques. Irlanda va sortir en tromba, és a dir, va sortir a atropellar totalment a Gales, a la primera part, a Gales, tot això, al Millennium, és a dir, tot i que parlem que Gales doncs, té un equip envellit, que està complicat, que els està costant trobar el relleu generacional, ostres, sortir a Gales. I a la primera part, passar-li per sobre, doncs, jo poques vegades ho he vist, no sé si el Cugat ho recordarà, jo no. Irlanda demostrant per què és la número 1 del món en aquests moments, perquè és un dels millors, és el millor equip o l'equip que està més en forma ara mateix del rugby internacional, i fins i tot superant obstacles, perquè se li va lesionar al mig de Melés just abans de començar el partit i va sortir Conor Murray, i tot i així Irlanda realment juga molt bé a rugby, té una davantera, jo crec que la setmana que ve veurem entre França i Irlanda quina és la millor davantera, veurem una bona lluita, però ara mateix els irlandesos fan una mica de por.
Amb aquesta victòria que els converteix una mica més en favorits o no, Cugat, després del que vas veure ahir d'Irlanda contra Gales?
Sobretot la primera part, semblava al pati de l'escola quan et tocava jugar contra els grans, que veies que era, no?, un desnivell total de físic, de rapidesa, d'arribar als punts de trobada, és a dir, tots els errors no forçats, que constaran com a errors no forçats de Gales, eren per la superioritat, per la rapidesa, amb força d'Irlanda, realment semblaven dos equips de dues categories diferents. Després curava equilibrar una micona, però semblava, no recordo aquesta diferència, menys entre dos clàssics com aquest.
Ara acabem de rematar aquest partit d'Irlanda, aquesta victòria claríssima contra Gales, entre el Pol Prats a l'estudi. Hola, Pol, bona nit de nou.
Bona nit.
Amb notícia d'última hora, que hem de lamentar una mort, Pol.
Doncs sí, ha mort als 95 anys Josep Maria Espinàs, un dels noms més importants de la cultura i les lletres catalanes de l'últim segle. L'escriptor i periodista deixa gairebé un centenar de llibres a les seves esquenes, entre els quals hi ha El meu nom és Olga i Combat de nit. El seu paper en la recuperació del català com a vehicle d'expressió literària és tan transversal que, a més de llibres, articles i cançons, va posar lletra, per exemple, a l'himne del Barça l'any 1974 amb Jaume Piques. De fet, el març del 2013 va ser la gespa del Camp Nou per rebre un homenatge. Entre d'altres, també ha guanyat el Premi Joanot Martorell, un guardó que a partir del 1960 és el que ara coneixem com a Premi Sant Jordi.
I de ben segur que avui el Barça li retrà homenatge a la prèvia d'aquest partit contra el Sevilla al Camp Nou. L'autor, juntament amb Jaume Piques, d'aquesta lletra de l'himne del Barça, recordo que en les prèvies del Barça jugar a RAC1, en una temporada on vam cantar l'himne en molts idiomes, Servidor va tenir la sort de fer-li una visita a Josep Maria Espinàs a casa seva per parlar de l'himne del Barça, de com es va parir aquesta lletra en la llengua original, diríem, en aquell cas, en el català, i va ser d'aquelles converses que un es guarda per sempre també dins, i avui segur que el Barça li retrà homenatge a un home que milers i milers de barcelonistes canten la seva lletra de l'himne, evidentment, més enllà de tota la seva prolífica carrera com a escriptor, que ens detallava també en Pol. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
9 i les 8. Va, per aquest Irlanda victoriós ahir contra Gales, l'MVP del partit qui seria, Francesc?
James Lowe, l'alè novozelandès, però que juga per Irlanda, que ahir, altra vegada, va potser sóc poc objectiu, perquè és un dels meus jugadors preferits, però ahir realment em va semblar que va fer un gran partit James Lowe, altra vegada. És d'aquests jugadors que encanten els entrenadors perquè sempre pren la decisió adequada, comet molt poques errades i sempre guanya la línia d'avantatge, sempre està ben col·locat per rebre els xuts, sempre sap donar el 2 contra 1 quan cal, i a més ahir va fer un intercept. La tercera marca és la seva, és la que intercepta una passada de Gales i corre tot el camp fins a fer l'assaig, i que realment allò va posar una mica... va posar la puntilla pels galesos i ja no van sortir d'aquest 3-24.
I quina edat ens deixa?
Doncs va, anem a donar una mica d'amor als galesos, parlem...
que ho necessita.
Sí, pobrets. Doncs Alan Witt Jones, que n'hem parlat bastant els últims anys aquí, que és el segon a línia i excapità de Gales, ahir es va convertir en el segon jugador amb més partits a la història dels Six Nations, amb 65, empatant amb Brian O'Driscoll, que és justament irlandès. I si juga els 4 partits que queden d'aquests Six Nations, és a dir, si no es lesiona i juga els 4 partits, empatarà amb Sergio Parisse, amb el mític 8 italià, que fins ara doncs, és el jugador que amb més partits de Six Nations ha jugat.
El símil del Cugat d'aquesta victòria irlandesa a Gales. Cugat.
No sé si us en recordareu d'aquella pel·lícula que era Million Dollar Baby, que protagonitzava una jove que es musculava, sí, que protagonitzava el seu somni de vida, que estava en el millor moment, i això és el que em va recordar aquesta Irlanda que ho té tot per davant i que aquí tenia davant, amb tots els respectes pel rectorat que ho feia, era un home a qui els millors anys de la seva vida havien passat, vell, xaruc, que podia haver estat molt de Clint Eastwood, però sincerament, i en escena, tot i que actuava molt bé, doncs el personatge ja veies que estava fora de lloc. El gènere Australopithecus ahir ens va demostrar que hi són.
Doncs Hilary Swank, que va derrotar clarament Clint Eastwood i Australopithecus ahir en aquesta victòria irlandesa. Va, anem a rematar del tot ara sí la jornada amb el protagonista, que és aquest. No huddles before line-outs, quick sets, it's going time. Shaw, Connolly's a good person. Oh, this time, go Scotland! Good work from Duhan van der Merwe! This is it! El millor d'aquest document és com va increixendo, no? com s'accelera, com va veient l'animalada que està fent el jugador, com va avançant metres, no?
Sí, perquè, clar, Duhan van der Merwe rep la pilota al seu camp, és a dir, a 60 metres de la marca anglesa, de sobte trenca un defensor, un altre, el quart, el cinquè, i clar, el locutor es torna boig amb què està passant? Doncs mira, l'assaig el primer dels dos assajos que va fer Duhan van der Merwe, un assaig de 60 metres, batent a 5 defensors, ja s'està parlant que és un dels millors assajos individuals que s'han vist als últims temps. Realment és així.
No hi ha de mèrit, de la defensa.
Amb els que jo mirava hi va haver un que va dir hòstia, però aquest tio no placa, manxava. I vaig dir, mira, a nosaltres ens rebenta, això és el primer. Però després, Duhan van der Merwe és un alè que medeix gairebé 2 metres, pesa 115 quilos, i un cop agafa velocitat, és molt difícil de parar, aquest tio. Mm. A més, que no corre recte, a l'assaig ell va fent slalom, es va movent, vull dir, es mou bé, és molt complicat de parar. És molt complicat, i jo crec que els ingressos hi van, però és que realment és imparable en aquesta jugada.
El protagonista ben merescut de la jornada, el ninot de fusta. Caram, qui se l'emporta? La primera plantrufada a la cara.
Tot ja em sap greu, perquè és un tio que molt bé, que és Warren Gatland, que és el seleccionador de Gales. Realment molt, molt mala imatge en el debut de Gales, de Warren Gatland, en aquest retorn a Gales, no? En aquesta era Gatland 2.0. Tot i l'intent de reacció de la segona meitat, que sí que és veritat que la imatge va millorar, 10 a 34 a casa, amb els irlandesos a la segona part gairebé, no sé si sense espantinar-se, però sí que és cert que vam treure una mica el to de l'accelerador, i tot i així que marxin amb el bonus ofensiu i tu només puguis fer 10 punts, realment mala imatge de Warren Gatland.
I ara sí, l'apunt final del Cugat.
És el Guru Cugat.
Guru Cugat, il·lumina'ns.
Doncs com a guru, com a coach, com a aquestes coses que no... Posem-hi olor d'incens i ens concentrem tots plegats, i diré una cosa tan poc original com Carpe Diem. Jo crec que jo mateix i tots plegats ens hem pres a la prèvia de les 6 Nacions massa fent una norma de 3 i pensant molt en el Mundial, i el que deixa aquesta primera jornada és la sensació de que tots els partits d'aquests 6 Nacions seran guapíssims. Per tant, oblidem-nos del Mundial, Carpe Diem, aprofitem el moment i gaudim
de les 6 Nacions. Feu cas, el Guru Cugat, sisplau, els que ens estigueu escoltant, que la setmana que ve, mira, tenim dissabte un Irlanda-França i una Escòcia-Gales, que no està gens malament la cosa, i diumenge ho rematarà una Anglaterra-Itàlia, que veient aquesta Itàlia, ai, 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 segon partit a Twickenham dels anglesos, home, 2 derrotes seguides a casa, per molt bona imatge, el seleccionador potser comença a trontollar una mica, eh? Si perden els anglesos...
Si passés això, que no ho diré, per no agafar-ho, seria la primera vegada en la història que Itàlia guanya Anglaterra. Mai ha passat.
Mai ha passat.
Mai ha passat.
Sempre hi ha una primera...
Ja venen de guanyar Austràlia fa poc per primer cop. A veure, diumenge que ve, a veure amb quina cara venim.
Sempre hi ha una primera vegada. A la Lliga Masculina de Rugbi, el Barça va guanyar ahir contra el Pozuelo. Tenim només mig minut, per tant és impossible explicar el bunyol aquest de la Supercopa d'Espanya, de la Santboiana contra el Salvador, que avui han empatat, han fet xut a pals, la Santboiana ho celebrava però no, perquè encara no sap si és supercampiona d'Espanya o no, Francesc. Encara no se sap, això.
Terrible, i depriment, la mala imatge del rugby espanyol. És bastant definitori de perquè el rugby espanyol moltes vegades no avança. És a dir, en lloc de fer un partit Supercopa d'Espanya, una final ben parida, que vingui a la tele, que ompli l'estadi, jugar Sant Boi i Salvador, que a més és un partit de rugby molt, molt, molt xulo de veure, doncs no, doncs va, fem a casa i tal.
I ara es pot ser que hi hagi una tornada si coincideixen en el segon grup.
I jo sospito que el que ha passat és que primer van dir el que guanya el partit entre Sant Boi i Salvador serà la Supercopa, i llavors els del Salvador s'han queixat, no, home, però si juguen Sant Boi, esto es ventaja. Vinga, va, doncs, si a la segona volta ens tornem a trobar, el segon partit serà de desempat. Llavors, com que no sabem si desempatarem o no, per si de cas xotem a part, aneu a cagar.
Així de clar. De moment coincidirien, però queda una jornada i encara podrien canviar les coses i no coincidir. Llavors la Santboiana seria ja campiona de la Supercopa. Cugat, gràcies, fins la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve, bona nit.
Francesc, fins ara.
Adéu, macos.
4 anuncis i comença el Barça, juga a RAC1. Barça-Sevilla. Avui amb un homenatge segur cap a Josep Maria Espinàs, que ha mort avui.
Superesports amb Xavi Puig.
A l'Estadi Infinit l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a Movistar. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena.
Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8TV.
A Hyundai et portem del present al futur.